cada tarda de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Ara sí que podem saludar la Sònia Guimarà, que ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Sònia, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem d'aquest projecte que t'has tret de la màniga. Et volia explicar com et sorgeix aquesta idea de muntar un centre per aprendre interpretació davant la càmera.
Sí, doncs mira, la idea justament em va venir durant el confinament, perquè en aquell moment, no, que estàvem aïllats, que no ens podíem desplaçar de Sant Cugat, doncs vaig pensar que aquí a Sant Cugat no tenim cap escola d'interpretació a càmera. Tenim escoles de teatre, de dansa, sí, de música, però si ens quedàvem aïllats, doncs no teníem aquesta especialitat, no? I tot això també ve una miqueta pel meu bagatge, perquè tot i que inicialment la meva formació va ser en teatre musical i tinc molta experiència en el món del teatre, doncs porto 8 anys formant-me com a actriu d'interpretació a càmera. També fa 10 anys que sóc professora, tant de teatre com d'interpretació a càmera, com de acting in English també. I per mi ha sigut molt important com a actriu veure'm des de fora, que és el que et permet la càmera, no? La càmera et permet conèixer-te millor a tu mateix com a actor o com a actriu i conèixer quins són els teus punts forts, els teus punts febles, acceptar-te com ets també, que és molt important, i a partir d'aquí, a partir de que et coneixes, pots desenvolupar el teu potencial, en el meu cas com a actriu, però penso també que qualsevol altra persona, que encara que no es dediqui al món de les arts escèniques, també per altres professions també pot ser molt interessant aprendre la tècnica d'interpretar a càmera.
I a més, avui, clar, algú dirà, ostres, clar, però jo per què hauria de fer una formació per interpretar davant de càmera? Caram, cada vegada que agafem el mòbil tenim una càmera al davant, ens hem inflat.
Correcte.
A fer videoconferències.
Correcte.
Al final ho tenim més present que mai, això, no?
Sí, sí, això també, la idea també em va venir d'aquí, perquè, clar, el tema online ara està molt al dia, no?
Total.
I em vaig donar compte d'això, no? Que en definitiva estàvem interpretant, com tu bé dius, davant d'una càmera, o bé sigui a l'ordinador o al mòbil. I aleshores el tema de saber transmetre a una pantalla, saber modular la veu, saber com utilitzes la mirada, en definitiva comunicar i a vegades també comunicar emocions, doncs tot això t'ho dona la tècnica d'interpretar càmera.
A més, no és fàcil, perquè pot ser que hi hagi gent que li sigui molt senzill posar-se al davant d'un públic, en un escenari, o no, és igual, o davant d'una classe, o davant d'un grup de companys a la feina, i se sent perfectament. Ara, quan ha de parlar davant d'aquesta cosa de vidre petita que et mira fixament, a vegades les paraules se'n van per tot arreu i les
sí,
vos
sí,
també poden arribar, eh?
Sí, a més, una cosa important és que sempre partim de la interpretació, però és evident que la tècnica de teatre i la tècnica de càmera són diferents. Com tu bé dius, en un escenari tot és més gran i la projecció de la veu és gran, el gest és gran, i en canvi, justament, la càmera vol tot el contrari. O sigui, el menys és més, no?
Exacte.
I a més, una cosa molt bona que té la càmera, que jo he descobert com a actriu i que és el que m'ha permès avançar, perquè també he fet diferents papers, no? Entre ells, bueno, el darrer paper que va ser important per mi va ser aquest de Terra de Telers, que vaig ser la mare de la família, no?, protagonista. Doncs és que davant d'una càmera tot ha de ser molt de veritat, has d'estar com molt present i sentir-ho tot molt com si ho estiguessis vivint realment, perquè si no és així, si hi ha una sobreactuació la càmera ho veu. Clar. Perquè la càmera amplifica molt tot i aleshores l'espectador no s'ho creu. Clar. Aleshores, per això jo crec també que és molt important que jo ho he pensat moltes vegades, no? Per qualsevol professional, si realment vols estar de veritat, vols estar convincent i vols ser un bon comunicador, és important que dominis aquesta tècnica.
És que al final això és molt interessant, això que comentaves, perquè al final amb la pantalla algú pot pensar que no hi ha, que hi ha distància entre l'espectador i l'intèrpret, però al final estem a sobre vostre quan us estem veient a les pantalles. Llavors és això, qualsevol errada la veurem molt més fàcil potser que en un escenari on poden passar moltes coses alhora i potser l'espectador no està mirant aquell puesto, però mira l'altre i allà sí que troba l'errada. Llavors, clar, la pressió trobo que és extrema, no?
Sí, sí, sí. Moltes vegades quan estem a càmera jo crec que l'espectador es fixa molt en els ulls. És molt important saber interpretar amb la mirada, no? Que és on es veuen totes les emocions. I això que tu comentes és així, vull dir, sí. Això que et comentava és un amplificador de potenciar el bo però també el dolent. I a més és això, no? Has d'estimar la càmera i la càmera t'ha d'estimar tu, això és cert, eh?
Absolutament. A veure, aquesta recomanació, a qui la recomanem? Entenc que a futurs professionals de la interpretació, però també a la gent amateur o que vulgui tenir una miqueta més de tranquil·litat davant de les càmeres, oi?
Sí, a veure, està pensat en horari de tarda-vespre, amb diferents franges d'edat, a partir dels 10 anys. També ho vaig pensant en els joves i els adolescents, perquè ara també és cert que hi ha una moda de moltes sèries on surten temàtiques i actors i actrius adolescents, però també està pensat per adults i no necessàriament has de tenir experiència en aquest món, perquè partirem d'una base d'interpretació i treballarem doncs construcció de personatges, expressió corporal, treball de la veu, respiració, relaxació, i a partir d'aquí sí que ja anirem a fer exercicis més concrets o treballarem seqüències a càmera, no? Però jo sí que realment penso, ho he pensat sempre, que la interpretació ens ajuda com a actors però com a persones, t'ajuda a créixer, és paral·lel el creixement actoral al creixement personal i ens dona eines, com molt bé dèiem ara, per desenvolupar-nos en qualsevol professió, doncs saber comunicar millor, ser una persona més empàtica, saber treballar en equip també, per què no, i fonamental això que dèiem de conèixer-se amb un mateix, no?
Clar, perquè al final amb això que estàs comentant, clar, el que es desprèn és que encara que hi hagi interpretació, això no vol dir de cap manera que hi hagi d'haver una falta de veritat per part de l'intèrpret. Per exemple, ara posem que jo vull muntar un canal de YouTube per parlar del meu dia a dia i aprengui interpretació. Jo puc explicar la meva vida i puc dir tot el que és la veritat, però clar, la interpretació és clau per poder transmetre aquest missatge amb garanties, no?
A veure, jo ho trobo molt fonamental, sí. Perquè jo quan veig una sobreactuació no m'agrada. Encara que sigui un youtuber, un influencer, que jo sé que està molt de moda, sí. Això entre la gent jove, i sí que és cert que tenen molta expressivitat i a vegades una miqueta d'exageració, però jo trobo que quan més de veritat ets, més convences a l'espectador, i això és així, perquè això ens passa amb els actors, però ens passa amb els polítics i, bueno, i amb periodistes, no? Vull dir, a mi les coses sobreactuades no m'arriben. M'arriba quan m'emociono en pantalla, quan veig un actor o una actriu que ho està vivint i ho està sentint, i aleshores és quan connecto amb aquesta mirada i amb aquesta emoció, no?
Està aquí una de dir, perquè ara, clar, YouTube i els youtubers és una cosa del nostre dia a dia absolutament, però, ostres, al principi que apareixien aquests nanos joves davant la càmera i els tenies, clar, és un primeríssim pla de la cara, clar, ara ja estem acostumats, però també dius, ostres, quin valor d'exposar d'aquesta manera.
L'avantatge que tenen aquesta generació és que han nascut amb tots aquests mitjans i, a veure, ho tenen molt, molt a l'abast i són molt llançats, no?
Sí.
I la càmera també, la càmera o qualsevol feina interpretativa et demana això, és cert, però jo parteixo molt d'això que comentaves tu, de treballar des de la veritat i des de l'essència. O sigui, potser una cosa bona d'aquesta pandèmia, si hi ha alguna, és que el fet de, per exemple, que hem hagut de portar les mascaretes ens ha ensenyat a mirar-nos més als ulls.
Ostres, sí.
I a comunicar més amb els ulls. Sí, aleshores, potser si ens miréssim més, no?, i parléssim més amb la mirada, les coses anirien d'una altra manera, no?
Mira, també, ara que ho deies, això, al principi de portar mascaretes, quan ja va començar a haver certa obertura, que la gent sortia i això, ara no recordo qui ho va dir, si m'està sentint ja em perdonarà que no li reconegui el mèrit, però va dir, ara mateix estic somrient, diu... I deia una cosa així com, no ho podeu veure, diu, però amb els ulls també es pot somriure.
I tant.
I es pot transmetre moltíssim. Ara, potser no a tothom li surt natural. També podem aprendre a transmetre millor els nostres sentiments només amb els ulls. Ja sé que l'escola està pensada per la càmera, però en aquesta realitat de mascaretes que ens ha tocat, també és una bona manera per aprendre a comunicar millor en el nostre dia a dia presencial.
Sí, sí, absolutament d'acord amb això que dius. És a la línia del que t'estava comentant. Crec que és fonamental també conèixer les emocions, això que diuen, no? Tenir una intel·ligència emocional, que sembla senzill però no ho és. I pels actors estem més avesats a fer-ho perquè fem entrenament actoral i precisament entrenem les emocions perquè en el moment en què ens diuen acció davant d'una càmera sapiguem donar l'emoció que ens està demanant el director en aquell moment concret, no? Jo mateixa en el rodatge de Terra de Telers, doncs clar, també és això que passa quan rodes una pel·lícula, no ho fas en ordre cronològic, no?
Clar.
I hi havia moments que era més gran, hi havia moments que era més jove, hi havia moments que potser, a veure, fent un petit spoiler, se m'havia mort el fill a la Guerra Civil. Doncs clar, has de tenir molt clar en quin moment emocional estàs, en quin moment madurativo del teu personatge, quina època, no? I donar allò que t'està demanant el director. I una altra cosa que es treballa també molt a càmera és el tema dels silencis. Els silencis també són molt importants. I a vegades és més important el contraplà de l'actor que està escoltant que no pas del que està parlant, no? Perquè és molt interessant com a actor i com a actriu com estàs rebent tu el que t'està dient l'altre, no? I això per la vida també serveix, perquè quantes vegades hi ha problemes de comunicació, no? Amb la parella, o a la feina, o amb els fills. I si treballéssim des d'aquest lloc, des d'aquesta essència, des d'aquesta veritat, jo crec que milloraríem moltes coses en el món.
Parla'ns de l'equip docent del centre. Seràs tu i també hi haurà sessions puntuals amb directors i actors professionals, oi?
Sí, això mateix. Inicialment, jo estic portant la part d'interpretació, també compto amb la Clàudia Volte, que també és actriu, és directora i també és coach d'actors. Ella està especialitzada també en muntar videobooks per als actors i actrius, que és molt important. I aleshores ella és com si diguéssim el recolzament de la part més tècnica perquè també té els estudis en comunicació audiovisual, no? Però una idea que tenim és muntar puntualment, que això és fora del curs anual i que potser serà obert a altra gent també, masterclass amb directors, directores del món professional i també actors i actrius, perquè al llarg de tots aquests anys que m'he anat formant i que he tingut experiències diverses, doncs he conegut gent molt, molt interessant. Per exemple, algú que us puc avançar perquè tenim una amistat personal i crec que és un gran director és l'Esteve Rovira, el director de sèries de TV3, no? I també de la pel·lícula Serrallonga, que és un plaer poder-lo escoltar perquè és una persona molt apassionada amb la seva feina i molt professional, i només escoltant-lo aprens un munt, no? Aleshores, aquesta és una de les idees, no? Anar portant gent que ens aporti coses a l'escola, però no només els alumnes, sinó potser també per gent de fora que els vulgui conèixer, no?
Jo et volia preguntar també, perquè tu estàs ficada a mil saraus d'interpretació, volia preguntar tu com veus el sentit de la interpretació a Sant Cugat, vull dir, com veus els actors i actrius del poble, quin futur hi veus? Creus que és una professió molt demandada? No sé, quines sensacions tens al respecte?
A veure, no és un tema fàcil aquest. Penso que hi ha molt talent, perquè és cert que, bueno, sempre s'ha dit, no?, Sant Cugat, terra d'artistes,
sí.
I penso que a vegades és un talent desaprofitat, perquè sí que és cert que tenim el Gran Teatre Auditori, no?,
sí.
on sempre es porten grans obres i obres comercials, però sempre hi ha hagut aquesta demanda per part dels actors i les actrius del poble de que existís una sala B en aquest teatre o que es donés oportunitat a companyies d'aquí del poble, no? I ara no sabem si amb la renovació del Teatre de la Unió això serà possible, no? Però la veritat és que sí que és cert que penso que hi ha un talent desaprofitat. I a mi m'agradaria, no sé, ja fent la carta als Reis, no?, que si aquesta escola va endavant i podem anar a fer créixer el projecte, doncs que es creessin una mena de sinergies també amb la gent del món del cinema d'aquí de Sant Cugat, que també estem en contacte amb el Joan Ramon Armadàs, sí, i el Marc Carreter, que són els que porten el Sant Cugat fantàstic.
Això és d'aquí no res, per cert.
És d'aquí no res, que, bueno, per cert, també estrenarem un curtmetratge, que és el primer de Joan Ramon Armadàs, mm-hmm, també, que es diu 60 segons, en el que he fet una petita col·laboració.
Un altre que no para el JR, eh?
Sí, sí. I seria molt bonic això, no?, que poguéssim desenvolupar petits projectes, siguin curtmetratges, que aquesta és una idea també, o, bueno, qui diu si en un futur poguéssim parlar. Jo sempre he pensat que tenim unes localitzacions a Sant Cugat meravelloses, tant dels espais naturals com el monestir, com el mercantic mateix, que seria fantàstic, no sé, potser fer una sèrie, no?
Vull dir... Sí, ara, és que ara que ho dius, el monestir està com en aquest sentit, i no sé fins a quin punt hauria d'estar, però a nivell audiovisual, cinematogràfic, s'ha explotat poc les possibilitats, sí, sí, que pot, sí, arribar, sí, a tenir un espai com aquest, la joia de Sant Cugat al final.
I tant, i tant. I a més, el que trobo que l'Ajuntament o els polítics en general desaprofiten l'oportunitat dels recursos que ens dona la cultura per potenciar precisament la nostra ciutat, no? Hi ha pobles francesos com a la Provença, no?, on tenen molt clar que han de potenciar el centre històric, no?, perquè hi vagin turistes, però també potencien les activitats culturals, les obres de teatre, no? I en aquest cas també, mira, justament el tema de l'audiovisual, que també està en uns moments complicats, també ens visibilitza al món, no? Ah. És la manera de que la nostra cultura es vegi fora, no? Vull dir que és una llàstima, i jo, que també sóc una mica reivindicativa en aquest aspecte, sempre faig la meva, bueno, demanda. No sé si arribarà algú, però que jo crec que guanyaríem tots si apostéssim més per la cultura.
I a més, aquí a la comarca, si mirem una mica de reull i mirem més cap a Sant Llorenç del Munt, hi trobem Terrassa, on hi ha el Parc Audiovisual, l'Escola de Cinema. Llavors es veu l'exemple de que es pot teixir aquesta cultura en pro de l'audiovisual, no?
I tant, i tant. Nosaltres mateixos, amb la pel·lícula de Terra de Telers, uh-huh, que és una pel·lícula que és històrica, no?, que és la història d'una família des del 1920 fins al 1980, que passa per la Guerra Civil i és el procés d'industrialització del nostre país, no hem rebut cap mena de subvenció. Ha sigut tot una iniciativa privada, va sorgir d'Humbert Camí, mm-hmm, i inclús després de l'estrena de la pel·lícula tampoc, tot i que vam ser una de les productores que vam patir les conseqüències malaurades de tothom, clar, de la pandèmia aquesta pel Covid, no vam rebre tampoc cap ajut, i vam haver de posposar dues vegades l'estrena. Vull dir, ha sigut realment, és tot que la gent del poble som els que tirem del carro perquè surtin moltes iniciatives de projectes culturals que si no es farien.
Totalment. Doncs de moment avui ens hem centrat en una, que és en aquesta escola d'interpretació, 1-2-3 Acció Sant Cugat. Mm-hmm. Us trobem a l'espai versàtil de l'escola Arabesc, aquí a Sant Cugat. Qui estigui interessat, què pot fer per contactar amb vosaltres?
Sí, tenim una pàgina web que és www.123acció.cat, mm-hmm, i allà mateix trobareu tota la informació i trobareu el mail de l'escola, trobareu el telèfon que podeu contactar i demanar-nos informació, que estarem encantats de donar-vos-la, i ens adaptem una miqueta a això que dèiem, no? També volem donar un tracte proper i personalitzat, i això, no? Hem obert un ventall de cursos amb diferents franges d'edat, però sempre ens podem adaptar a les necessitats de la gent que vingui, no?
Doncs endavant amb aquesta iniciativa, Sònia. Escolta, moltíssimes gràcies per venir aquí avui a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat, i seguirem pendents de l'evolució d'aquesta nova escola d'interpretació. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.